Estel migdia, amb Joan Trias.
Sentència ferma del Tribunal Suprem. El 25% de les classes a les aules catalanes han de ser en llengua castellana. I el català seguirà més present en la ficció, amb un 6% de presència a les plataformes digitals, que en una realitat molt més complicada del que sembla per alguns. Són les 2 de la tarda i això és Estel migdia. Que el català fa anys i panys que va a marxes forçades és una realitat de país que no explico jo, sinó molts filòlegs entesos en la matèria. Una realitat d'una societat que, malgrat tot, sempre l'ha acabat salvant, inclòs en una dictadura ferotge que va voler carregar-se el parterre mar i aire. Ara, però, els números són preocupants. Segons el darrer informe CAT de la Plataforma per la Llengua, els que diuen que no usen mai el català o l'usen poc en tota l'àrea metropolitana, tota, s'enfilen fins al 56%, i els que l'usen força o molt passen a ser poc més del 27%. A Catalunya, 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan els parlen en castellà. Dades que demostren no només que el català està en retrocés, sinó que hi ha una manca importantíssima d'ajuda als continguts en català. I això ja no és tant problema d'allà, sinó d'aquí. Perquè ens hem quedat en la fase analògica de la cosa. Allò de llegir Mercè Rodoreda, Josep Pla, Espriu o Segarra any rere any a les aules, però no afavorir continguts en català a la xarxa, als podcasts, als videojocs. Deia a l'inici que tot em sembla molt més complicat que blancs i negres, bons i dolents. I faríem bé d'entendre que el català es pot salvar, però que també depèn de nosaltres, de les nostres maneres de fer i de les nostres polítiques. No fos cas que, en comptes de matar-lo, ens l'autoimmolem. Passen gairebé 2 minuts de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 24 de novembre i a aquesta hora.
Quan agafem tot el global de les persones majors de 50, multiplica per 3 la probabilitat de ser hospitalitzat, el no estar vacunat, o per 5 la probabilitat d'estar en la UCI.
No, jo ara el que voldria és que el certificat digital crec que anés endavant. Jo sempre tinc molt present els possibles efectes sobre drets i llibertats.
Esta sentència, esta resolució salió ayer, lo que hace es ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Des del Ministeri el que faran és emplaçar a que es compleixi la LOMLOE i, per tant, la LOMLOE el que ens diu és que això no va de percentatges.
Una defensa del català com a llengua vehicular, que siguin els responsables dels centres educatius els que fixin el programa lingüístic.
Tant de la LEC a Catalunya, la Llei d'Educació de Catalunya, i la LOMLOE, la nova Llei d'Educació, doncs no parla ni de tants percents ni de parla darrere d'això.
Malauradament, ens estem acostumant a que la pedagogia no la facin els docents, sinó que la facin els jutges i alguns partits polítics.
Dijous que ve convocarem la comissió de treball amb els sindicats i la gent del departament per tal d'afrontar tots els problemes que ara mateix preocupen els funcionaris i els servidors públics de les presons. Entre ells, i sense caràcter exhaustiu, carrera professional.
A Ràdio Estel, Estel migdia.
3 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Us ho comentàvem a l'inici del programa. El Tribunal Suprem confirma amb sentència ferma l'ús del 25% del castellà a l'escola de Catalunya i és per això que us preguntem en l'enquesta del dia a través de Twitter si hi ha prou referents en català pels infants i joves del país. Podeu contestar-la entrant al nostre perfil de Twitter, a InfoREstel, i participant en aquesta enquesta dels que de seguida sabrem els resultats. Comencem, però, per la informació meteorològica i mirant cap al cel per saber quin temps farà les properes hores amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Es manté la inestabilitat i al llarg de les properes hores el risc de precipitacions afecta a tot Catalunya, però sobretot comarques del litoral i també comarques del perlitoral. Unes precipitacions que al llarg del matí han afectat aquest sector i que al llarg de la tarda ho faran a la resta de Catalunya. També amb alguna ullada de sol. Estones podrà sortir una mica el sol, però el paraigua l'haurem de tenir ben a prop. Cota de neu al Pirineu, que és on més plourà, al voltant dels 1.500 metres. I cap a les comarques del sud no seria d'estranyar veure una mica de neu per damunt dels 1.000 metres, tot i que puntualment per sota d'aquesta cota. El fred s'incrementa respecte a dies anteriors i de cara a demà es manté la inestabilitat, sobretot a la costa i al perlitoral, moltes més clarianes cap a l'interior, i a destacar sobretot demà les temperatures, que encara seran més baixes que les d'avui i continuaran baixant de cara al cap de setmana.
I I ara sí, passen 5 minuts de les 2 de la tarda. Comencem a parlar d'actualitat perquè la situació epidemiològica és preocupant a dia d'avui. A Catalunya la pandèmia arriba a la zona de descontrol. Segons les dades publicades pel Departament de Salut, el 5% de les proves que es fan donen positiu i aquest 5% és just el llindar que l'Organització Mundial de la Salut considera com l'indicador que mostra que la Covid està descontrolada. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, ja fa dies que expliquem que la pressió als hospitals catalans ha anat a l'alça. En només 24 hores han ingressat 46 pacients més i el balanç total puja als 565 malalts. Pel que fa a les unitats de cures intensives, avui hi ha 8 persones més ocupant els llits de crítics d'un total de 127.
De fet, el risc de rebrot ha pujat 3 punts i queden 223. En canvi, la velocitat de transmissió baixa ho fa lleugerament i passa de l'1,42 a l'1,38.
El ritme de vacunació millora també. S'han posat prop de 34.000 vacunes més. De fet, 3.000 són primeres dosis. El 84% de la població catalana de més de 12 anys ja té la pauta completa de vacunació. Els experts avisen que en les properes setmanes les UCIs anirien omplint-se a mesura que vagin augmentant els ingressos i la pressió hospitalària.
I és que la sisena onada està tenint un impacte similar al de la cinquena onada, però amb menys mortalitat i menys gravetat gràcies a l'alt percentatge de vacunació.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat en roda de premsa que la vacunació ha evitat hospitalitzacions, ingressos a les UCI i ha analitzat l'impacte que té a dia d'avui la Covid en persones majors de 50 anys.
Tenen una probabilitat de 2,3 vegades més gran de ser hospitalitzades per Covid i 4,2 d'entrar a la UCI. Agafant tot el global de les persones majors de 12 anys. Quan agafem tot el global de les persones majors de 50, multiplica per 3 la probabilitat de ser hospitalitzat, el no estar vacunat, o per 5 la probabilitat d'estar en la UCI.
Cabezas ha destacat que la vacuna Moderna és la més eficaç i per això s'utilitza juntament amb la Pfizer per fer la dosi de reforç.
De fet, el Procicat ara està pendent de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre si s'ha d'ampliar l'aplicació del certificat Covid als bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. Interior i Salut hi han fet referència, que és el que ha dit, però avui Joan Ignasi i Helena com a conseller d'Interior.
Helena ha demanat la col·laboració dels establiments per demanar el passaport als clients i ha anunciat que faran inspeccions quan hi hagi indicis que les normes no es compleixen.
I pel que fa a la Conselleria de Salut?
Josep Maria Argimon confia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avali l'ampliació de l'ús del passaport Covid per accedir a la restauració, els gimnasos i les residències de gent gran, tal com explicaves, i ho ha dit en una visita a Manresa.
No, jo ara el que voldria és que el certificat digital crec que anés endavant. Vull dir, jo sempre tinc molt present els possibles efectes sobre drets i llibertats. Crec que això ho he comentat abastament des de l'inici de la pandèmia, entenent que hem que prendre decisions que afecten aquests drets i llibertats.
Si s'acaba aprovant l'ampliació per l'ús del certificat Covid en aquests establiments, tindria una vigència de 15 dies, però es podria allargar, com ja ha anat passant amb altres mesures que s'han aplicat per fer front a la pandèmia. Aquesta mesura entraria en vigor a partir de divendres a les 12 de la nit.
I ho anem anunciant des de l'inici del programa. El govern espanyol assegura que la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que obliga a fer un 25% de les classes en castellà, s'ha d'executar. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, en una entrevista a Antena 3, la ministra d'Educació, Pilar Llop, assegura que avaluaran què fa la Generalitat en els propers mesos.
Esta sentencia, esta resolución salió ayer, lo que hace es ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay ahora que ejecutar esa sentencia porque es firme y corresponde darle el impulso al propio órgano sentenciador. En este caso se abrirá un plazo de 2 meses para que se reclame a la Generalitat que proceda al cumplimiento de la sentencia.
La resposta de Llop arriba després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una compareixença des de Palma, juntament amb la presidenta de les Balears, Francina Armengol, demanés al govern espanyol que no executés la sentència.
De fet, la Generalitat manté el pols als jutjats perquè no pensa acatar la resolució.
Aquest matí el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha enviat una carta als directors dels centres educatius instant-los a no fer cap canvi en els seus projectes educatius i garanteix que el departament estarà sempre al seu costat donant-los empara. En una entrevista a RAC1, el conseller assegura que té el suport de la ministra, encara que Antena 3 hagi dit que s'ha de complir amb la sentència.
Des del Ministeri el que faran és emplaçar a que es compleixi la LOMLOE i, per tant, la LOMLOE el que ens diu és que això no va de percentatges i que hem d'assolir les competències tant en català com en castellà a l'acabar quart d'ESO.
mentre que el cap del PSC, Salvador Illa, creu que la sentència no ataca el model d'immersió lingüística.
Una defensa del català com a llengua vehicular, que siguin els responsables dels centres educatius els que fixin el programa lingüístic en funció de la realitat sociolingüística, que hi hagi flexibilitat en aquest sentit, i torno a dir a mi que es doni, que s'imparteixi una matèria a banda del castellà, que s'imparteixi una altra matèria en castellà, no em sembla que ataqui el model que tenim ni que posi en risc el català a l'escola.
Pel que fa a la docència, es creu que no tindrà recorregut tot plegat. Així ho ha manifestat la presidenta de la Fundació Rosa Sensat, Francina Martí, qui va estar pendent i present en la reunió d'urgència amb el govern català aquest mateix dimarts, Anna.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Martí ha qualificat la sentència del Suprem d'un atac cap a la llengua catalana i ha justificat així per què considera que la sentència no anirà més enllà.
Aquesta sentència és molt difícil que es pugui aplicar, perquè en aquest moment, en el marc legal que ens movem, tant de la LEC a Catalunya, la Llei d'Educació de Catalunya, i la LOMLOE, la nova Llei d'Educació, doncs no parla ni de tants percents ni de parla de res d'això.
La presidenta de la Fundació Rosa Sensat ha alertat que els més perjudicats seran els infants i ha manifestat que espera que no suposi un problema en el dia a dia de la gestió dels centres escolars.
De fet, aquest matí s'ha mostrat preocupada per les últimes dades sobre el retrocés de l'ús del català a les escoles i ha demanat seguir treballant amb el govern per fomentar-lo.
En declaracions a Ràdio Estel, exconsellera d'Educació i actual secretària general de la Fundació Escola Cristiana, Meritxell Ruiz, ha valorat així la decisió del Suprem.
Malauradament, ens estem acostumant a que la pedagogia no la facin els docents, sinó que la facin els jutges i alguns partits polítics. I el que no pot ser és que un jutge determini com hem de fer les classes, perquè, de fet, la immersió lingüística és un element pedagògic, és un mètode pedagògic. I les administracions, i en tot cas els tribunals, el que han de garantir és donar eines i fer polítiques educatives que facin que al final de l'escolaritat obligatòria hi hagi un bon domini del català i el castellà.
12 minuts que passen de les 2 de la tarda, ho estem explicant en aquest programa, i el Tribunal Suprem decidia sobre el recurs interposat pel govern de la Generalitat sobre la decisió de la llengua castellana a les escoles catalanes. En sentència ferma, doncs, el Suprem ha decidit, com ja va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que cal impartir almenys un 25% de les matèries en castellà. Per la seva part, el govern ja ha anunciat que presentarà un recurs al Consell d'Europa per la decisió del Tribunal Suprem sobre aquesta immersió lingüística. Però com ho viu en tot plegat els mestres de Catalunya? En parlem amb Iolanda Segura, aquesta hora portaveu nacional del sindicat USTEC, sindicat majoritari de l'ensenyament públic a Catalunya. Iolanda, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Què us ha semblat el gruix de professors i professores de l'ensenyament català, una decisió com la que ha pres el Suprem?
Doncs és una decisió que ens indigna molt i ens preocupa molt també. Doncs se'ns està demanant que canviem el nostre sistema educatiu, no?, els nostres projectes lingüístics en els centres, en base a què? O sigui, en base a què? A un atac polític, a una... no? O sigui, quins arguments donen perquè haguem d'aplicar aquesta sentència, o per què, quins arguments se sustenten aquesta sentència, no? No són raonaments pedagògics, no són raonaments en els que s'han recollit dades, que resulta que l'alumnat de Catalunya té uns mals resultats en llengua castellana i que per això és necessari aplicar, doncs, aquest tant per cent, no?, de castellà a les escoles. No, és que no se sustenta en cap argument així, perquè no és cert. Justament el nostre alumnat és dels que té millors resultats en llengua castellana de tot l'estat espanyol. Per tant, no té sentit una sentència com aquesta, sinó que l'únic que pretén i que busca és doncs fer... Això té raonaments polítics, i l'únic que pretén i que busca és un atac frontal i una ofensiva directa, doncs, en contra de l'escola catalana, en contra de la llengua catalana i en contra de Catalunya directament.
Què és el que s'ha de fer, doncs, Iolanda, amb aquestes 6 famílies que sí han demanat aquesta escolarització en castellà i que, per tant, van denunciar-ho tot plegat al TCJ i ha arribat al Suprem?
Clar, amb aquestes famílies el que se'ls ha de dir és: realment vosaltres voleu que els vostres fills i filles els discriminin per raó de la de llengua? És a dir, preteneu que els treguin... Perquè, clar, tu el que no pots fer és demanar que totes les famílies que no han demanat això adoptin un model que no volen. La majoria de famílies de l'escola, de la nostra societat, per, no? I dels infants i els seus infants que van a l'escola, a la nostra escola, no han demanat que es canviï aquest sistema. Per tant, perquè els hi hem de canviar a la majoria de famílies per una minoria que ha demanat això? Llavors, què hem de fer? Treure aquest alumnat i fer-li paral·lelament la seva educació en castellà? Això no és una discriminació, no és una segregació. És que jo no sé com se'ls hi ha de fer entendre, doncs, que aquesta petició l'únic que fa és perjudicar els seus fills. Al final, l'aprenentatge d'una llengua és un enriquiment. En què els pot perjudicar aprendre una altra llengua? En res. I a més que l'aprendran, doncs, de forma natural en els centres educatius, sense que això vagi en detriment de la seva llengua materna. El castellà no l'oblidaran, ni els perjudicarà, ni molt menys, al contrari, aprendran una altra llengua.
Et preguntava a l'inici, Iolanda, com havíeu... què us semblava aquesta decisió del Suprem, i em deies que l'havíeu rebut amb indignació. En conseqüència, com han d'actuar els docents del país, segons la USTEC? És a dir, hi ha marge per desobeir una decisió d'un alt tribunal des del funcionariat?
Doncs mira, en primer lloc, la responsabilitat no l'hem de traspassar, no? La responsabilitat de no acatar aquesta sentència no l'hem de traspassar al personal dels centres, sinó que l'hem de traspassar al govern de la Generalitat i al Departament d'Educació. Són ells els que s'han de responsabilitat de no aplicar aquesta sentència, i han de protegir el personal dels centres i a tota la comunitat educativa, doncs, que si no que no s'apliqui, doncs que no en paguin les conseqüències. Evidentment que nosaltres demanem que no s'apliqui, però li demanem al Departament d'Educació i a la Generalitat. De fet, tenim la LOMLOE, no? I tenim la LEC, que són lleis educatives que avalen que la decisió, no? En matèria de política educativa, en matèria de política lingüística, recau en mans de les comunitats autònomes, per tant, dels governs autonòmics, i per tant això ha de ser, diguéssim, l'argument, no? O la força per la qual sustentem no aplicar una sentència que va en la línia de deteriorar la llengua catalana en els nostres centres educatius i en la societat en general.
De fet, el conseller d'Educació, González Cambray, quan va saber tot plegat, quan va saber la decisió del Suprem, deia això.
Des del Ministeri el que faran és emplaçar a que es compleixi la LOMLOE, i per tant la LOMLOE el que ens diu és que això no va de percentatges i que hem d'assolir les competències tant en català com en castellà a l'acabar quart d'ESO.
Per tant, deia que no cal preocupar-se perquè la llei d'educació catalana ja és plenament constitucional.
Per suposat, i això ja et dic, que s'ha redactat una llei educativa que s'ha de desplegar, que recull, no? que això, doncs, no hi ha percentatges en els centres educatius, i per tant s'ha d'assegurar l'aprenentatge de les dues llengües, i això ja ho assegura el nostre model d'escola catalana, el sistema lingüístic, i el sistema educatiu basat en la immersió lingüística. Justament el que està assegurant és donar les mateixes oportunitats a tot l'alumnat a efectuar l'aprenentatge en les llengües coexistents en el nostre país. Això assegura que en acabar la seva escolarització tot l'alumnat sàpiga tant català com castellà de forma igualitària. Per tant, és un sistema que no segrega per llengua i que actua com a cohesionador social, cohesionador... diguéssim, ofereix la mateixa oportunitat a tot l'alumnat, i l'hem de defensar doncs no només per això, no només perquè preserva la llengua, l'aprenentatge de la llengua catalana, sinó també, doncs, com aquesta funció que té de cohesió a tots els nivells, no?
Sabíem aquest matí, Iolanda, que el govern pretén, doncs, recórrer aquesta decisió del Suprem a Europa. No sé si vosaltres com a sindicat podeu recórrer una decisió com aquesta.
Mira, jo en termes jurídics, la veritat, no et sé dir, perquè segurament diré coses que no són. Nosaltres, evidentment, explorarem totes les vies possibles, i si nosaltres no podem, doncs buscarem o demanarem a qui ho pugui fer que tiri endavant, i li donarem tot el suport del món. Clar, nosaltres som un sindicat, no sabem si en el nostre cas té... cap recorregut jurídic o si tenim prou força per això. Jo, la veritat, no en tinc ni idea. Igual els meus companys ara m'estan escoltant i em diuen sí, jo, li dic, ho podem fer, o em diuen no, on vas, boja, no? No, no, és que la veritat no ho sé. Però sí que està clar que qualsevol iniciativa que es proposi des d'allà on sigui, partits polítics, el govern, el que sigui, nosaltres estarem allà donant tot el suport del món, perquè és evident que hem de protegir els nostres drets, no? I el nostre dret és poder tenir una escola com nosaltres considerem en el nostre país, i ja està, i que no hi hagi cap sentència que només respon a raons polítiques i ideològiques que ens imposi un sistema educatiu que nosaltres considerem que no és el sistema educatiu que necessita doncs, la societat catalana.
Ara parlàvem de la decisió del Suprem, però el cert és que fa temps que es parla del retrocés del català a la societat de Catalunya, però quina percepció en teniu des de les aules?
Mira, això és una realitat. De fet, nosaltres ja feia molt temps que ho estàvem denunciant. No és una cosa que ens hagi vingut de nou. Nosaltres ja feia molt temps que ho estàvem denunciant. I aquí, malauradament, el govern i el Departament d'Educació no hi va posar els mitjans. Més aviat va mirar cap a una altra banda i va fer veure que, bueno, com qui sent ploure, no? I és ara que, bueno, ells també doncs, han saltat les alarmes, no? Han fet els seus estudis. No sé si han recorregut també els estudis que ja tenia Plataforma de la Llengua fet des de fa anys i que ells ja també denunciaven la situació. Han constatat la situació precària del català en els nostres centres educatius i per això doncs, proposaven ara engegar un pla d'impuls de la llengua en els centres, no? Nosaltres fins i tot demanem encara més que el Departament d'Educació vegi més enllà. El que demanem és que la normativa lingüística que tenim ara vigent, que és del 2018, i que aposta per un sistema educatiu plurilingüe, nosaltres aquest sistema educatiu no el veiem, aquesta política lingüística no l'acceptem i demanem que el Departament d'Educació que faci és una normativa lingüística que situï la immersió lingüística com a sistema, com a projecte lingüístic del sistema educatiu perquè situa el català com a llengua vehicular. I això és el que s'ha de defensar, millorar-lo. S'ha de millorar, per suposat, no? Perquè el context social ha canviat i, per tant, hi ha altres necessitats i s'ha d'adaptar, evidentment, a la realitat que tenim. No som els mateixos catalans ara que fa, pues, no sé, 20 o 30 anys.
Per tant, d'alguna manera, entenc que cal reinventar l'educació respecte al tema lingüístic, no?
Per suposat, cal adaptar-la, però sempre defensant i establint que el nostre sistema educatiu ha de ser basat en la immersió lingüística, perquè és el que realment ha garantit, no, l'aprenentatge de les llengües del país, i això, el que hem dit abans, doncs, ha tingut aquesta funció cohesionadora. Llavors, defensar posar això normativament parlant doncs, en la normativa lingüística del país, fer una política lingüística que aposti doncs, per la llengua catalana, situant-la com a llengua vehicular, i que els projectes lingüístics dels centres també surtin del Departament d'Educació, que no es doni marge als centres a fer un projecte lingüístic de forma... Perquè, clar, llavors aquí també els deixes desprotegits, no?, en les decisions que puguin prendre com a centre i que després, si hi ha atacs, no?, contra els centres, doncs que la responsabilitat recaigui només en els centres. No, si el Departament ja diu, no, el projecte lingüístic ha d'anar en aquesta línia, ha de ser així, i com a molt, el marge de flexibilitat és aquest, però s'ha de tancar aquí la responsabilitat d'aplicació d'una normativa lingüística, d'una política lingüística concreta, és del Departament d'Educació i del Govern de la Generalitat.
Avui estem parlant amb Iolanda Segura, portaveu nacional del sindicat de l'USTEC, quan passen 24 minuts de les 2 de la tarda. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com ja sabeu, els oients sempre ho posem a la vostra disposició sobre el tema principal, el tema que considerem principal cada dia. Doncs posem una enquesta a les xarxes socials, que és el que preguntàvem avui, Eva.
Mira, avui preguntàvem a Twitter si hi ha prou referents en català per als infants i joves del país. Donàvem 4 opcions, sí, però no hi ha prou difusió, no hi ha suficients referents o cal invertir-hi. Doncs mira, de moment els resultats provisionals d'ara mateix són un 8% dels oients consideren que sí, que sí hi ha referents en català pels infants i joves del país. Un 17% diu que sí, però no hi ha prou difusió. Un altre 17% diu que no n'hi ha suficients. I un 58%, que és l'opció majoritària, diu que cal invertir-hi.
Yolanda, deixa'm preguntar-te què haguessis votat tu en una enquesta com aquesta.
Doncs que cal invertir nosaltres. Sí, no hi ha suficients, segurament tindríem les dues opcions, no hi ha suficients recursos i cal invertir-hi. I la política feta fins ara no ha anat en aquesta línia. Això d'invertir una mica al Departament d'Educació li costa, eh? Ja no parlem només de política lingüística, sinó en tots els aspectes, i és evident doncs, que el català ho necessita més que mai, també ho necessita el sistema educatiu, una bona inversió, perquè si no ens surt afectat en la qualitat, en tots els sentits i fins i tot en matèria de llengua, no? I, per tant, doncs, evidentment haguéssim votat l'opció de que cal invertir i que no n'hi ha suficients de recursos, els dues, segurament.
Eva, gràcies. En tornem a parlar al final del programa per saber els resultats, com han quedat finalment.
Perfecte, fins després.
Fins ara. Eva, ja que et tenim, et volia preguntar una darrera cosa, i és que cada govern de Madrid proposa una nova llei de l'educació carregant-se l'anterior. Cal considerar d'una vegada per totes una taula on hi participin sindicats, famílies, dirigents, per abordar una llei d'educació de consens i que serveixi, jo no sé si per dècades, però almenys per alguns anys més que un govern, i que englobi problemes precisament com el que estem tenint ara amb la immersió lingüística i molts altres aspectes.
Bueno, això és un clam, però, vamos, diguéssim que hauria d'arribar a tot l'univers. És un clam molt necessari, és la societat que ha de construir el model d'escola que necessita i tots els agents que la conformen hi han de ser, és que és l'única manera, i que això no suposi, que cada 4 anys que entra un nou govern o cada, no? Hi hagin canvis, perquè això desestabilitza, evidentment, l'educació i va en detriment de la qualitat educativa. En els països on tenen sistemes educatius d'èxit, l'educació està desvinculada de les polítiques, no, de partits polítics, etcètera. Tenen com una autonomia i es regulen o es decideixen pensant en el que és millor pel país, no en el que la ideologia política que hi hagi en el moment. Llavors, en aquest país es necessita això i no sé com s'ha de fer. La veritat, nosaltres ja fa tant temps que ho demanem també, no sé com s'ha de fer, però és una necessitat i, a més, molt urgent, i es veu, és molt evident que ha de ser així.
Aquí queda, doncs, dit aquest clam. Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat de l'USTEC, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Dos minuts i ja arribarem a 2:45 de la tarda. Parlem de més qüestions perquè l'exconseller d'Exterior, Raül Romeva, ha declarat avui al jutjat número 18 de Barcelona acusat de malversació, juntament amb una desena d'exalts càrrecs més per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. Judit Caselles.
Sí, Romeva va defensar que el 2016 va aprovar una subvenció de 40.000 euros a la Federació d'Organitzacions Catalanes, internacionalment reconegudes, perquè tots els informes tècnics ho avalaven. Per això, diu, no calia fer un concurs obert perquè les activitats subvencionades només les podia dur a terme aquesta entitat que no té cap organització equivalent a Catalunya. Per la seva banda, l'exsecretari d'Exteriors, Aleix Villatoro, que també estava citat, s'ha negat a declarar perquè ja està citat en un altre judici per uns fets similars. Recordem que el jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona investiga el suposat desviament fraudulent de fons públics per internacionalitzar el procés sobiranista entre el 2011 i el 2017 mitjançant 11 contractes, informes o treballs acadèmics que el Tribunal de Comptes i la Fiscalia consideren arbitraris i fora de les competències de la Generalitat.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja el recurs de Josep Costa contra la seva detenció i no admet a tràmit la recusació de la magistrada instructora Anna.
Sí, la magistrada de la Sala Civil i Penal del TSJ, que instrueix la causa contra diversos membres de la mesa del Parlament per un presumpte delicte de desobediència i entre els quals es troba investigat Josep Costa, ha desestimat el recurs contra la seva detenció perquè no havia comparegut el dia que havia estat citat a declarar. I admet també la recusació presentada contra la mateixa magistrada instructora.
I seguim parlant de justícia perquè precisament aquest departament revisarà el protocol de contenció a les presons. Ho ha anunciat així la consellera Lourdes Ciuró després de constatar que la circular 2/2021 no ha funcionat.
Aquest matí una cinquantena de funcionaris de presons s'han tancat a la seu del departament per reclamar més seguretat després que s'hagin registrat 4 agressions cap a funcionaris. La darrera, la d'aquest dimarts, a la presó Quatre Camins. Després dels últims incidents en presons, delegats sindicals s'han tancat al departament i s'han reunit amb els càrrecs. La consellera Lourdes Ciuró s'ha compromès a traslladar la setmana que ve.
Dijous que ve convocarem la comissió de treball amb els sindicats i la gent del departament per tal d'afrontar tots els problemes que ara mateix preocupen els funcionaris i els servidors públics de les presons. Entre ells, i sense caràcter exhaustiu, carrera professional, el tema de la promoció interna, el tema de la manca de funcionaris, la voluntat personal d'aquesta consellera, i els hi avanço, és que esdevinguin agents de l'autoritat.
I a Barcelona, el líder d'Esquerra a l'Ajuntament de la capital catalana, Ernest Maragall, ha anunciat i ha comunicat a Ada Colau i Jaume Collboni que el seu grup no entrarà a negociar el pressupost del 2022.
Maragall ha explicat per carta que Barcelona tindrà pressupost, però Esquerra no participarà de cap nova negociació ni de cap conversa prèvia a la tramitació final. El líder del partit a la ciutat de Barcelona els emplaça a concretar aquests detalls amb el grup que va facilitar la tramitació inicial del pressupost, és a dir, amb Barcelona pel Canvi.
I el cap de l'oposició al consistori també s'ha referit als pressupostos de la Generalitat.
Argumenta que no els sembla adequat ni acceptable que els comptes del país contaminin el debat municipal i critica altre cop que en Comú Podem fes ús de la seva posició al Parlament per posar Barcelona al centre de la negociació utilitzant-la com a moneda de canvi.
Mentrestant, el govern retreu a Foment i a Pimec que defensin amb actes d'una altra època els seus postulats en renovables.
La directora general d'Energia, Assumpta Ferran, assegura que el concepte d'impuls a les renovables que fomenten les patronals no va enlloc perquè aquestes energies s'impulsen soles. Ferran també ha manifestat que hi ha molts projectes sobre la taula i per això ha culpabilitzat el sector de la lentitud en la tramitació dels 600 projectes de renovables.
De qui és responsabilitat que els projectes avancin a poc? D'un sector que veu una oportunitat i s'hi llança massivament, a vegades amb documentació mínima, 4 fulls. I aquests 4 fulls hi ha 3 promotors que te'n presenten 1.600, És a dir, aquesta és la comparativa, De qui és? Per tant, aquí, efectivament, el sector, quan diu que no anem prou àgils, té raó, però és que nosaltres no estem dimensionats per rebre aquesta bombolla i executar-la.
La directora general d'Energia lamenta que el sector agrari no estigui representat en el manifest que han impulsat.
I anem cap a Madrid. Pedro Sánchez ha anunciat un programa per impulsar la digitalització d'un 1 milió de petites i mitjanes empreses a través d'un bo digital.
Pretendemos impulsar la transformación digital de 1 millón de pequeñas y medianas empresas y también de trabajadores autónomos en nuestro país mediante un bono de digitalización que les permita financiar un conjunto de servicios disponibles en el mercado desde el punto de vista digital. Y próximamente lo que se va a hacer es lanzar una primera convocatoria con un importe muy relevante de 500 millones de euros para empresas de entre 10 y 49 trabajadores.
Segons el president del govern espanyol, aquesta convocatòria anirà seguida d'altres per a petites i mitjanes empreses d'altres mides. D'altra banda, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha avançat el llançament del pla amb una primera inversió de 500 milions d'euros perquè pimes i autònoms puguin demanar aquests bons per aconseguir solucions digitals.
I parlem avui també de la crisi dels subministraments que ha posat en alerta el sector del comerç a mesura que s'aprovava el Black Friday i el tret de sortida de la campanya de Nadal.
Durant les últimes setmanes, diverses veus han alertat d'un increment de les vendes en previsió d'una possible falta d'estoc. Per això els establiments han optat per la prudència i han fet comandes més grans, amb més antelació, i s'han buscat alternatives als productes estrella per poder satisfer la demanda. Les botigues diuen que l'estoc està assegurat i anticipen una bona campanya similar fins i tot sobretot millor a la del 2019, abans de l'esclat de la pandèmia, tot i que una part també apunta que el Black Friday interessa cada cop menys als consumidors.
I aquest dimecres el preu de la llum s'ha mantingut estable, tot i així és el setè dia del mes de novembre per sobre dels 200 euros al megawatt-hora.
Puja res, 0,05% respecte a ahir. Avui el preu mig es situarà en els 225 euros al megawatt-hora, això és 5 vegades més el que pagàvem fa un any, que eren uns 47 euros. Per franges horàries, el preu mínim s'ha registrat entre les 5 i les 6 del matí i l'hora més cara ha estat entre les 8 i les 9 del matí amb 265 euros al megawatt-hora.
I a aquesta hora també obrim plana de successos. Parlem de la nova agressió a les presons catalanes. Un pres ha arrencat un tros de dit a un funcionari de quatre camins d'una mossegada.
El pres està en primer grau complint una condemna de 2 anys. Els fets han tingut lloc aquest dimarts, quan 2 funcionaris estaven traslladant el pres a una altra cel·la. L'intern s'ha revoltat i, quan l'estaven reduint, ha mossegat un dels funcionaris al dit gros, tot i portar guants. El ferit l'han traslladat a l'hospital per veure si li podien reconstruir el dit.
D'altra banda, el conductor que va matar una parella quan fugia de la policia assegura que no va ser conscient de l'accident i demana perdó.
Els fets van passar el passat 6 de març del 2020. El conductor va topar de cara amb una moto i va matar els seus 2 ocupants de Badalona. Fugia de la policia, begut, drogat i amb el carnet retirat. Tot i així, assegura que en el moment de xocar contra el vehicle no n'era conscient. El jove anava acompanyat amb un altre noi a qui havia comprat droga i que en cap moment va intentar fugir del lloc dels fets, segons explicat, ni es va resistir a ser detingut. La fiscalia demana 11 anys de presó.
I localitzen 36 quilos de droga al Vallès Occidental.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la localització de 36 quilos d'haixix en una empresa de paqueteria de Santa Perpètua de Mogoda. El gos detector va ser qui va detectar la droga. Fons policials han explicat que els fets van tenir lloc aquest dimarts al matí.
Gràcies. Obrim plana andorrana. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A Andorra, unes 150 persones s'han aplegat aquest matí davant del govern per protestar contra l'obligació de portar passaport Covid. El govern ho vol ampliar també a la restauració i a les discoteques, de fet, com ja ha passat a Catalunya.
El govern està acabant d'ultimar la norma, que molt probablement s'aprovarà aquesta tarda al Consell de Ministres, però ja ha alertat que per accedir a bars, restaurants, discoteques i gimnasos caldrà ensenyar el certificat Covid. Això, o bé acreditar haver passat la malaltia en els últims 6 mesos o una prova negativa en les últimes 48 hores. La proposta, de moment, no afecta hotels ni esdeveniments culturals.
I el British College tanca fins al dilluns per l'alt nombre de casos.
Així ho ha informat el govern mitjançant un comunicat on, sense detallar el nombre total d'infectats, puntualitza que hi ha contagis en 10 de les 11 aules i també entre l'equip docent. L'escola oferirà classes telemàtiques als seus alumnes mentre duri el tancament. El govern va fer dilluns un cribatge massiu específic a l'escola, que es repetirà a les jornades vinents abans de la seva reobertura.
I atenció, perquè la neu arriba a les cotes altes del Principat.
Les previsions de nevades per l'arribada d'un front es va fer notar ahir a la tarda amb les precipitacions caigudes a partir de 1.600 metres i la neu ja ha emblanquinat part del paisatge andorrà. El Servei de Meteorologia preveu que les nevades provoquin una acumulació important a l'est del país, amb gruixos d'entre 5 i 20 centímetres a cotes altes. El vent serà moderat i les nevades es mantindran fins divendres.
Gràcies, Anna. Gràcies, Sílvia. 38 minuts que passen de les 2 de la tarda. Anem a publicitat. De seguida parlem d'esports i de cultura.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. esports.
Vinga, doncs obrim planada esportiva. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Sense temps per descansar, el Barça ha tornat aquest matí a la feina per preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Villarreal. Els de Xavi s'han trobat a la ciutat esportiva Joan Gamper després de l'ensopegada ahir a la Lliga de Campions. Tot i l'ensopegada, Xavi, bon partit per això, eh?
Bon partit, sí, ara ho explicarem. Els jugadors han fet aquest matí una sessió de recuperació després de la intensitat desplegada en el partit d'ahir. Tot i el bon joc, els gols no van arribar i això provoca que el Barça s'hagi de jugar el passi a vuitens en l'última jornada al camp del Bayern, que ahir va guanyar i s'ha assegurat ja la primera plaça del grup. Els que ja saben segur, els blaugranes, és que si no passen a vuitens jugaran l'Europa League, una competició que el Barça encara no ha jugat des que té aquest nou format. En tot cas, caure a la segona competició europea provocaria una davallada d'ingressos important per al club, que ja està molt tocat econòmicament. De fet, no se superarien els ingressos de passar a vuitens de final si el Barça no arribés a la final de l'Europa League. Però perquè passi això, encara queda un partit, que serà el dia 8 de desembre a Alemanya contra el Bayern. Xavi Hernández no vol sentir a parlar encara d'eliminació i ahir a la roda de premsa posterior al partit va elogiar el bon joc dels seus jugadors i la veritat és que van fer un bon partit, tots els nanos joves que van jugar i que venien del planter, i va dir que la manera com van jugar ahir és el camí a seguir.
Estem parlant de que són nanos de 18-17 i que fan un partidàs tremendo, no? Però bé, és insuficient perquè volíem els 3 punts, volíem classificar-nos avui i és una pena. En aquest sentit estic no enfadat perquè lògicament no se'ls hi pot dir res als jugadors, l'actitud és encomiable i el públic i tot era perfecte per guanyar el partit, però bé, una pena perquè perdem una oportunitat, però bé, ens en queda una altra. Hem d'anar a Múnich, hem d'anar a guanyar i hem de demostrar que jugant així es pot guanyar.
I més enllà de l'esport, Xavi, avui hem sabut que abans d'aquest partit hi va haver incidents als voltants del Camp Nou.
Sí, un centenar de seguidors ultras del Benfica van agredir, atenció, un conductor d'autobús que els va reclamar que no havien pagat el bitllet. A més, van trencar els vidres d'aquest vehicle. L'incident es va produir abans del partit, cap a 4:45 de la tarda, a la línia 54, a la confluència dels carrers Gran Via amb Roger de Flor. A la policia també els consta, a més, destrosses en comerços propers al Camp Nou.
I a tot plegat, la jornada de Champions continua avui amb els partits de Madrid i Atlético.
Tots dos partits seran a les 9 de la nit. El Madrid ja és a Tiraspol, a Moldàvia, per jugar amb l'únic equip que els ha superat aquesta lligueta, el Xèrif. Els blancs són líders del seu grup, amb 9 punts, i ja tenen pràcticament assegurat el passi a vuitens de final, però no poden badar. Pel que fa a l'equip matalasser, rep el Milan, que és cué de grup. Els de Simeone són tercers amb 4 punts, un punt menys que el Porto, que és segon i es troba avui amb el líder, el Liverpool. Per tant, els madrilenys estan obligats a guanyar si volen seguir amb opcions. Avui també es juguen City-PSG, Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund, Bruges-Leipzig, i Besiktas Ajax i Inter Shakhtar, aquests dos últims a 6:45 de la tarda.
Mentrestant, l'Espanyol també s'ha entrenat avui per preparar el partit de diumenge contra la Reial Societat.
Keydi Vareja es recuperat de la seva lesió. Podria ser titular a l'RC d'Estadio per afrontar un partit ben complicat. La bona temporada que estan fent els bascos, que són segons, afegeix dificultat al partit. Després de l'entrenament d'aquest dimecres ha parlat el migcampista Nico Melamed sobre el rival que esperen.
Como equipo, como conjunto, yo creo que es de lo mejor de la liga o el mejor, ya que se complementa muy bien y como grupo hacen, bueno, así se ven los resultados y así se ven la clasificación, ¿no? Y eso al final nos pone una motivación extra quizá de ir más a por ellos, como he dicho antes, de ir a por o por otro club grande o por otro equipo grande, que en casa somos muy fuertes contra ellos.
Vamos a ir a poner toda la carne al asador porque...
L'Espanyol ara mateix és 11 amb 17 punts i la Reial Societat segona amb 29 punts, un menys que el Real Madrid, que lidera la taula, però que té un partit menys, que juga dimecres que ve contra l'Atlètic de Bilbao.
I encara en futbol, Pedro Munitis és el nou entrenador del Sabadell.
El club ho ha fet oficial aquest migdia. El tècnic ja té experiència a les banquetes de Racing de Santander, la Ponferradina, el Camp Múrcia i el Badajoz. A més, entre les seves gestes suma també 2 play-offs d'ascens a segona divisió. El club del Vallès, recordem, va destituir la setmana passada Antonio Hidalgo, que estava al capdavant de l'equip des de l'any 2019.
I canviem de qüestió perquè el Tribunal Penal de Versalles ha condemnat el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, a un any de presó i al pagament d'una multa de 75.000 euros.
Els jutges el consideren còmplice d'un xantatge al seu company de la selecció francesa, Mathieu Valbuena, per un vídeo amb contingut sexual. El davanter francès, però, no entrarà a presó perquè la mateixa sentència li suspèn l'entrada. Només hi entraria en cas de rescindir en el delicte. Benzema ha anunciat ja aquest matí també que recorrerà la sentència. La deliberació dels jutges, per cert, s'ha conegut aquest matí sense la presència del jugador que està amb l'equip per jugar al partit d'aquesta nit.
I parlem també d'handbol perquè el Barça inicia la segona volta de la lligueta de la Champions contra el Kielce, amb qui van perdre l'última jornada al Palau Blaugrana.
Els blaugranes van caure la setmana passada 30-32 després de 5 anys sense perdre a casa i avui volen venjar-se. A 3 quarts de 7 i en directe per Esport 3 tenen una oportunitat per tornar a liderar el grup que se'ls va escapar la setmana passada. L'entrenador Carlos Ortega ha dit que aniran a totes.
Vamos a ir a poner toda la carne al asador porque creo que el Barça se tiene que competir todos los partidos. Sabemos que es una pista muy difícil y un partido importantísimo para los dos equipos, ¿no? Ellos para desmarcarse a la primera plaza más claramente y nosotros por seguir teniendo opciones para luchar por esa primera plaza, ¿no?
Una nova derrota deixaria el Barça d'handbol pràcticament sense opcions d'acabar primer de grup i s'hauria de jugar al segon lloc amb el PSG i el Vespre.
I finalment un apunt de bàsquet perquè l'Uni Girona seguirà lluitant aquesta nit per fer-se amb una plaça dels quarts de finals de la Champions femenina.
Les gironines ja són a França per jugar a les 8 contra el Bàsquet Landes, actual campiones de la Lliga Francesa. El partit també es podrà veure en directe per Esport 3 a partir de les 8.
Gràcies, Xavi, queda't amb nosaltres perquè arriba a Cultura.
Vinga, som-hi.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Tres quarts de 3 de la tarda, la festa dels Grammy 2022 no comença fins a finals de gener, és a dir, fins d'aquí 2 mesos, però ahir a la nit es van donar a conèixer el nom dels artistes, Anna.
Sí, i què és rebre un Grammy? Doncs és rebre el millor premi que pot aconseguir un músic al món. John Batiste, el músic de jazz que va compondre la banda sonora de la pel·lícula Soul de Disney, és el que pot endur-se més estatuetes, concretament 11. I una de les nominacions és precisament per aquesta cançó, It's All Right, de la pel·lícula Soul. Say it's all right. Say it's all right.
Banda sonora boníssima per una pel·lícula boníssima, eh? No sé si l'heu vist, però...
No l'he vist.
No, jo tampoc.
De què va?
Vaja. 0-0. No es pot explicar.
No es pot explicar.
Jo crec que no es pot explicar, que s'ha de veure aquesta pel·lícula de Pixar, que no és tant per infants, sinó és més per adults, i està molt ben tractada. Està molt bé. Tracta una mica el tema de la mort. Està molt bé.
Sí?
Està molt bé,
vinga,
sí,
doncs,
sí.
La tenim pendent.
Som-hi.
Tornem als Grammy. Justin Bieber, Doja Cat i Her tenen 8 candidatures cadascun, i Billie Eilish i Olivia Rodrigo en tenen 7.
Billie Eilish, per cert, que ha fet la banda sonora de l'última de James Bond.
És veritat, molt bona aquesta pel·lícula.
Aquest nou Time to Die.
Jo que es gràcies no té cap nominació.
Els Grammy, eh? Que es gràcies no ha fet, de moment, cap banda sonora. Tot arribarà.
El que és rock, ja veurem.
Tot arribarà.
I ja ens parlarà l'Olma al gener, sí. Però haurem d'estar ben atents a tot el que passi entre Kanye West i Taylor Swift, perquè els dos cantants competeixen pel millor àlbum de l'any i entre ells dos hi ha una mica de mal rotllito.
Què ha passat entre ells dos? Ara ens ho has d'explicar, Anna, això.
Doncs mira, el 2009, Taylor Swift guanyava els MTV Music Awards per aquesta cançó You Belong With Me.
Aquí no acaba la història, eh?
No. I què va passar fa 12 anys? Doncs que al raper Kanye West no li va semblar bé que la Taylor Swift guanyés aquest premi, i mentre la cantant estava fent el discurs d'agraïment, li va agafar el micro i va dir que qui s'ho mereixia era Beyoncé.
Ui.
Per ni més ni menys que pel vídeo d'aquesta cançó que tots coneixem. Just broke up. I'm doing my own.
Sí, el nostre tècnic, en Jordi Carretero, té una coreografia ja, una tècnica de coreografia per cadascuna de les cançons que queda bé amb cada cançó. Jo no
sé com
surfar.
És que sempre és la mateixa, em sembla a mi.
Sí, sí, sempre és la mateixa, però queda bé amb totes les cançons, de veritat. Tu amb quina t'haguessis quedat, Anna, de les dues?
A veure, jo...
Ara t'he posat aquí un compromís.
Sí, perquè potser la cançó m'agrada més, la de la Taylor Swift, perquè la de la Beyoncé em sembla a mi que ja l'hem escoltat moltes vegades i a mi em cansa una miqueta. No sé vosaltres, però a mi ja...
Jo sóc Beyoncé
també,
a muerte.
Xavi, toca opinar.
Vinga.
Jo no hagués votat per cap de les dues.
Jo sóc dels que hagués votat Frank Sinatra, una cosa així. Títol pòstum.
Doncs mira, Beyoncé es va mostrar molt sorpresa al veure que Kanye West agafava el micro i no sabia què dir. Llavors el cantant li va haver de tornar el micròfon a la Taylor Swift i durant els anys hi ha hagut diversos intents de fer creure al públic que es portaven bé, però tot apunta que aquest any hi haurà tensió entre ells dos perquè els dos estan nominats pel mateix premi.
Ai.
Ui, quin salseo, eh?
Ja veurem el gener.
T'agrada això, eh,
Sílvia? M'encanta.
Doncs això sí, també és cultura, com que... Tornem-ho a dir. Com també és cultura que des d'avui els fans de Marvel poden gaudir d'una nova història.
This is the first Christmas we've had together in years.
I love you guys. I'm making up for some lost time.
Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back.
The past is caught up with me.
Should we be worried?
No, no, it's nothing. I'll be home for Christmas.
I promise.
It's the most wonderful time.
When I wore this suit, I made a whole lot of enemies.
You're Hawkeye.
Who the hell are you?
Some people have actually called me the world's greatest archer.
Es tracta de Hawkeye o Ull de Falcó en català, una minissèrie de 6 capítols amb l'exvengador Clint Barton com a protagonista, Sílvia.
La sèrie té un rerefons nadalenc perquè la protagonista ha d'aconseguir reunir-se amb la seva família durant les festes de Nadal. Fins aquí tot és aparent bastant fàcil, però a poc es va complicant perquè coneix una noia que vol prendre's el lloc i convertir-se en la seva successora. Els primers capítols ja es poden veure a Disney Plus des de les 9 del matí.
Ui, jo estaré enganxadíssim, això de Marvel, ja veuràs tu.
No n'he vist cap.
Ai, parlem de més coses. Barcelona! I és que avui fa 30 anys que va morir aquest mite de la música, Freddie Mercury, Anna.
Sí, el cantant de Queen va morir amb 45 anys a Londres. L'estrella del rock britànic va morir l'endemà d'anunciar que tenia sida. Freddie Mercury era molt tímid, però exuberant i divertit a la vegada. Dalt de l'escenari era absolutament l'estrella del rock per això.
Fuck you. Mític, mític moment, de Freddie Mercury als estadis.
Era o no era l'estadi del rock?
Era.
A mi m'hauria agradat viure aquesta època, eh?
Sí, jo m'he imaginat molta gent ara gaudint de la ràdio i de Ràdio Estel cantant amb Freddie Mercury i coses com aquestes.
Espectacular.
Sí.
Doncs aquí es notava que Freddie Mercury tenia el públic als seus peus, però un cop baixava de l'escenari, preferia una vida totalment tranquil·la. Mercury estava enamoradíssim de la Mary Austin, que li va dedicar aquesta preciosa cançó. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you... La va conèixer quan tenia 24 anys en un recital, però com era tímid no s'atrevia a apropar-se a ella. De fet, les dues primeres cites, els dos es van acomiadar amb un petó al front. Van ser parella durant 6 anys i el líder de Queen li va arribar a demanar matrimoni, però mai va acabar arribant aquest moment.
I avui la musiqueta de l'Anna no podia ser una altra, eh?
Bohemian Rhapsody, una cançó meravellosa que tracta sobre un home que ha matat algú i li explica a la seva mare que ha venut la seva ànima al diable. Però si teniu temps i us ve de gust, valdrà la pena que em busqueu l'anàlisi.
Gràcies, com sempre, a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Avui, de moment, ho deixem aquí. Bohemian Rhapsody, un geni de genis. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia,
let me go. Beelzebub has a devil.